Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
La bona música, amb Lluís Bonamusa.
Les dones no serveixen per la música. Si no hi ha hagut grans compositores a la història de l'art, es deu simplement a la incapacitat femenina de crear música, o almenys de crear amb un nivell mínimament acceptable. Aquestes, com podeu imaginar, no són paraules meves, són paraules del filòsof Arthur Schopenhauer, un gran pensador i, a més, un home que exaltava la música com la més gran de les arts. Avui ens fem creus de l'opinió d'aquest filòsof, però la seva opinió ens dona pistes de com ha estat condicionada la vida de les dones artistes. Segles en els que les dones no tenien cabuda en el món de la creació en general. En la pintura són pocs els casos en què van assolir un cert reconeixement. En la literatura havien de recórrer gairebé sempre a pseudònims masculins per publicar els seus llibres. I en música se les deixava, com a molt, ser intèrprets, però ni es contemplava que, en cap cas, poguessin ser creadores, genis creadors. Fins al segle XX estava mal vist, fins i tot, que una dona es guanyés la vida interpretant un instrument. I es pot dir que no és fins al segle XX que no s'accepta plenament la capacitat femenina de crear música, de compondre obres originals. De ben segur, Schopenhauer pensava el que pensava perquè mai no havia tingut l'oportunitat d'escoltar música feta per una dona. Si el filòsof escoltés el programa d'avui, fixeu-vos, potser fins i tot canviaria d'opinió, perquè avui, amics i amigues, tindrem música en clau femenina, que serà, per suposat, molt bona música.
La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
La història l'han protagonitzat i l'han escrit els homes. Polítics, estadistes, guerrers, emperadors, científics, inventors, filòsofs... Han estat segles on les dones han quedat reduïdes, bàsicament, al paper d'esposa i de mare. Segles en els que les famílies necessitaven tots els fills possibles per sobreviure, fet que condemnava les dones encadenades per embarassos successius i tot plegat agreujat per un molt difícil accés a l'educació més bàsica. Per això és encara més sorprenent que fa 1000 anys hi haguessin algunes dones excepcionals, sens dubte, capaces de subvertir aquesta situació i esdevenir sàvies, mestresses en diverses arts, també en la música, com la inigualable Hildegarda de Bingen, abadessa, metgessa, compositora i visionària, que ens ha llegat sensacionals músiques com aquesta.
Thank you.
Ens hem remuntat gairebé als orígens de la música occidental, ni més i menys que al segle XI, per descobrir que en aquella època, a banda de cavallers, monjos, epidèmies, espases i castells medievals, hi havia dones que tenien la saviesa, la pau espiritual i la capacitat d'escriure música. Música creada entre els murs d'un monestir medieval alemany, escrita en aquest cas per Hildegard von Bingen. Hem sentit una versió amb arranjaments modernitzats a càrrec del clarinetista suec Martin Frost, un aficionat a explorar els límits dels estils musicals.
La bona música. Històries de la història de la música.
No fa gaires anys, fins i tot el públic més expert de la clàssica es preguntava: per què no hi ha dones compositores? Jo mateix m'havia fet la pregunta a la meva joventut. Avui sabem que la pregunta, de fet, no està ben formulada. La pregunta hauria de ser: com és que no coneixíem l'existència de les dones compositores? Perquè de compositores n'hi han hagut, menys com, certament. Però penseu que de moment se n'han documentat més de 5.000 i la recerca segueix descobrint cada dia nous noms i noves obres en femení. Avui, en aquest espai, volem retre un modestíssim homenatge a algunes d'aquestes dones compositores que sovint van treballar de portes endins, i volem compartir amb vosaltres algunes de les seves obres. Hem començat amb música medieval i tot seguit us deixarem amb un deliciós madrigal, la música més selecta que es podia escriure en els segles del Renaixement. Era el madrigal a quatre veus, Morir non può il mio cuore, una preciositat de text que diu: no puc matar el meu cor, i m'agradaria fer-ho, perquè és el que vos voleu, però no puc, perquè el meu cor és dins del vostre pit, i matant-lo també us mataria vos. Aquest madrigal va ser publicat el 1566 i va ser escrit per Madalena Casulana, la primera de la història en publicar amb el seu nom, amb el seu autèntic nom, el seu nom de dona. I va publicar aquest llibre de madrigals en el que va deixar escrit aquest missatge dirigit als homes del seu temps. Desitjo mostrar al món, i tant com pugui en aquesta professió musical, l'errònia vanitat de que només els homes posseeixen els dons de l'art i de l'intel·lecte, i de que aquests dons mai són donats a les dones. Thank you. Arcangelo Corelli se'l considera una de les grans figures de la música barroca, i això gràcies als seus concerti grossi i també a les seves sonates per a violí baix continu. Sonates magnífiques que es consideren un autèntic model en el seu estil. Però sonates que no tenen res que no tingui la que estem sentint, que va ser escrita per una dona fins i tot abans que Corelli. Ens referim a la compositora Isabella Leonarda, nascuda a la ciutat piemontesa de Novara, filla de nobles i que va esdevenir una compositora extremadament prolífica i d'una qualitat excepcional. Hem sentit l'inici de la sonata duodècima en re menor d'Isabella Leonarda. L'obra d'aquesta dona només va ser coneguda inicialment a la seva ciutat, a Novara, però es va fer pública almenys a França quan la va descobrir el compositor francès Sébastien de Brossard, que l'any 1724 va escriure el següent. Totes les obres d'aquesta il·lustre i incomparable Isabella Leonarda són tan belles, tan brillants i alhora tan sàvies que em dol moltíssim no tenir-les totes. del barroc passarem al classicisme, ja sabeu, l'època de Haydn, de Mozart, del primer Beethoven. I la música que estem sentint té a veure, en certa manera, amb Haydn, precisament. Mireu, el 1751, quan encara era molt jove, Haydn va anar a viure en un edifici d'apartaments al centre de Viena, l'anomenada Michaeler House, en la que ja hi vivia algun famós, com per exemple el llibretista Pietro Metastasio. Doncs bé, per guanyar-se la vida, Haydn va fer d'ajudant del compositor italià Niccolò Porpora. Porpora era ja la seva maduresa i utilitzava Haydn una mica, diríem, de becari. A més, Haydn donava classes a estudiants de piano, entre d'altres, a la veïna de dalt del mateix edifici, que era una joveneta d'origen espanyol que es deia Mariana Martínez. Doncs bé, la jove Mariana, que era alhora protegida de l'altre veí, que era Metastasio, amb les lliçons de Haydn, fixeu-vos, va arribar a ser una de les millors pianistes de Viena. Estem parlant de l'època de Mozart. Per tant, una coetània de Mozart que destacava per ser una de les millors pianistes de Viena. I a la vegada, una notable compositora. Us deixem a tall de mostra amb el seu concert per a piano en la major. Hem sentit el primer moviment del concert per a piano de Mariana Martínez, o Mariana Font Martínez, com se la coneixia en aquell moment, contemporània i gairebé col·lega de Franz Joseph Haydn. Sens dubte, una compositora a recordar.
Esveint fronteres amb la bona música.
I el nostre trajecte, avui cronològic, per segles de música en femení, ens porta ara des del segle XVIII al XIX. Nascuda en plena era napoleònica, per tant coetània de Schubert, gairebé de Schumann, la capacitat musical d'aquesta dona era extraordinària. El seu secret l'hem de buscar en les seves habilitats, evidentment, però també, certament, en les circumstàncies de la seva vida. Per una banda, uns pares molt cultes que van potenciar aquestes facultats, un molt bon professor com Anton Reicha, una autèntica institució en el moment, i per acabar, quan va contraure matrimoni, un espòs músic que no va posar cap pega a la seva carrera musical, com era lo habitual, sinó que, al contrari, la va potenciar. Gràcies a això, podem gaudir avui de la música de la francesa Louise Farenc. Thank you. Sentit a l'Scherzo Brillante de la Tercera Sinfonia, opus 36, de Louis Farenc, estrenada el 1849 a la Société du Concert de París. Farenc va poder escriure un ampli catàleg d'obres que inclou un meravellós quintet que presagia el famosíssim quintet La Truita de Schubert. Doncs bé, aquesta dona va culminar la seva carrera professional accedint a una plaça, fins aquell moment prohibida a les dones, la plaça de professora contractada del Conservatori de París, càrrec que ocuparia durant 30 anys. Això sí, tenia una condició en el seu lloc de treball. Només podia donar classes a les dones. Nascuda a finals del segle XIX a Hongria, però de família croata, la nostra següent protagonista és probablement una de les compositores més brillants del seu temps, en originalitat, en força i en inventiva. El seu nom és Dora Pejacevic, i un cop més es pot explicar el seu geni creador amb un reforç, diguem-ne, d'un entorn positiu, un entorn que li va permetre desenvolupar-se. Família noble, culta, acomodada, ella pot rebre la millor formació, té una immensa biblioteca que la nodreix intel·lectualment, va poder fer viatges a països exòtics, com Egipte, per exemple, va poder conèixer personalitats literàries i no va haver de guanyar-se la vida. Va ser llavors quan desplega la seva impressionant capacitat musical. Thank you. Ignorant en el més invisible dels mons, en el més profund de mi, només aleshores em converteixo en el meu propi jo. I aquest jo busca la seva expressió en una mena d'èxtasi que s'allibera al compondre música. Aquest sentiment va deixar escrit la compositora Dora Pejacevic, autora d'aquest concert per a piano en sol menor del que acabem de sentir el seu tercer moviment. És una de les moltíssimes obres del seu catàleg que us recomano conèixer. I encara al segle XIX, al segle del romanticisme, volia compartir amb vosaltres la música, la xupiniana música, puc dir-ho clarament, de la pianista i compositora veneçolana Teresa Carreño. Nascuda a Caracas el 1853, en el si d'una família molt musical, aquesta dona, quan era una nena de 8 anys, els seus professors li van dir que ja no li podien ensenyar més. I als 9 anys era convidada a tocar a la Casa Blanca, als Estats Units, davant del president d'aquell moment, que era ni més ni menys que Abraham Lincoln. Carreño tornaria de més gran a la Casa Blanca a l'hivern del 1916, en aquest cas, davant del president Woodrow Wilson. Per tant, dues actuacions presidencials, separades ni més ni menys per 53 anys, que marquen una fulgurant carrera com a pianista, com a cantant d'òpera també, i com a compositora. Una dona que va tenir contacte amb tot el món musical. Ella va viure a París, allà va conèixer Rossini, Liszt, Rubinstein, que va ser el seu mestre, i en moments estel·lars a la seva carrera, com quan va poder interpretar el piano a Nova York, dirigida ni més ni menys que per Gustav Mahler. Hem sentit Souvenir de Montpellier, opus 10 de Teresa Carreño, un nocturn en l'estil del seu admirat Chopin, i que ens ha arribat a la interpretació d'Alexandra O'Heller. I aquesta era la música d'una de les més grans compositores de França de principis del segle XX, Lili Boulanger, filla i germana de músics i la primera dona en guanyar el prestigiosíssim Premi de Roma de Composició. Lili, que va ser protegida de Gabriel Fauré i amb influències estilístiques de Debussy, va ser un autèntic prodigi en la tècnica compositiva. Només la seva prematura mort als 31 anys ens va privar els melòmens d'un catàleg que hagués estat seguríssim d'un nivell extraordinari. Thank you. Al segle XX, a partir de la Segona Guerra Mundial, sobretot, ha estat quan el talent femení s'ha pogut desenvolupar, si no completament, almenys de forma notable. I actualment el nombre de compositores és ja gairebé inabastable. Per tant, per acabar, hem decidit incloure un breu fragment de música que sigui simptomàtic d'un nou estil de música en les quals les dones han accedit, com és les bandes sonores de pel·lícules. I el que sentíem era un fragment de la banda sonora del film El mercader de Venècia, música de la britànica Jocelyn Pugh, una extraordinària compositora que sovint, diguem-ne, s'inspira en músiques d'altres temps, com aquesta tarantela que us hem ofert. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Estimats i estimades, el temps que hem dedicat a la música en femení ja se'ns ha esgotat. Només hem pogut reivindicar algunes de les milers de dones compositores que hi ha hagut al llarg de la història i que a poc van aflorant, a poc es van enregistrant. Però no volíem acabar el programa sense retre un modest homenatge a una cantant per la que sento especial predilecció i que ens ha deixat no fa gaire, i és Roberta Flack. Ja l'esteu sentint, a qui sempre recordarem pel seu tema Killing Me Softly, tot i que avui ens acomiadem amb un altre tema, Feel Like Making Love. Amb Pere Sánchez al control de so i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa, us desitgem el millor per a vosaltres i pels que vosaltres estimeu. I ja ho sabeu, us convidem a que ens torneu a buscar la setmana que ve. Tots plegats continuarem explorant això que ens agrada tant, que són les fronteres de la bona música. I feel like making love to you. That's the time. Feel like making dreams come true. Oh, babe. In a restaurant, holding hands by
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you. What's the point in saying that? When you know how I'll react, you think you can just take it back. But shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. You're the drug dealer.
fight, I don't know. We say what hurts the most. Oh, I try staying cold, but you take it personal. All these firing shots and making ground, it's way too hard to call. But I still can't let you go.
'Cause when it
Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Ràdio Arenys.
Escoltes, Icat. Me suelte el mo, soy tu maravilla, así como yo.